l'Info Migdia.
Què tal? Salutacions, us parla Emili Pacheco. La plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Alt Maresme i l'Ajuntament de Calella han aconseguit parar, aturar un desnonament d'una família que viu al Rierany dels Frares i que no pot pagar la seva hipoteca a causa de l'atur i de la crisi. Ara, tant la Regidoria de Serveis Socials com també la PA estan donant suport a les negociacions entre la família i el Banc Santander per aconseguir un lloguer social que s'adapti a les possibilitats econòmiques d'aquesta família. Lídia Moreno, de la PA del Maresme Nord, ens ha dit que el procés ha estat llarg i complicat i que el desnonament estava fixat pel passat divendres, el dia 15. Ha destacat el paper del consistori en la resolució del conflicte i ha assegurat que vetllaran conjuntament amb serveis socials per la quota del lloguer social que finalment s'imposi a la família.
La regidora de Benestar Social d'aquí de Calella, la senyora Margarita Valls, pues també ha participat bastant en col·laborar, en parlar amb l'entitat i també pues, ella també va aconseguir pues, també aturar el desnonament.
Lídia Moreno ha explicat que la relació amb l'actual equip de govern és bona, tal i com ja va ser amb l'anterior mandat, quan la relació la tenia més directament amb Núria Parella, Jordi Sitjà i també amb l'alcaldessa Candini. Ara, per seguir en contacte amb la nova àrea de serveis socials, han planificat i faran una trobada a l'Ajuntament el dia 25 d'abril, el proper dilluns 25 d'abril al matí, amb la regidora Margarita Valls i també amb tècniques de l'àrea. Lídia Moreno ha destacat que fins ara tant la seva entitat com serveis socials han treballat de manera coordinada i sense solapar-se, però darrerament el contacte directe amb l'Ajuntament havia disminuït. Lídia Moreno explica el per què.
També és veritat que no hem tingut tants afectats de Calella. Llavors, doncs clar, ara tornem a reiniciar una altra vegada una mica aquestes converses, també ha canviat una mica tot, es van actuant d'una altra manera, nosaltres també, hi ha una llei nova, que esperem que no la tombin, i llavors doncs començarem a parlar.
Una de les qüestions que es tractaran, que s'abordaran aquesta trobada entre la PA i el consistori, és la problemàtica per habitatges ocupats il·legalment, però per casos de necessitat, i intentaran parlar de com millorar els fluxos d'informació i derivació cap a serveis socials de gent amb problemes hipotecaris.
I nosaltres doncs, anem a parlar a veure què podem millorar, no?, també una miqueta. Nosaltres tenim un parell o tres d'ocupacions per necessitat, perquè, clar, trobem que sí que fan la seva feina, però si n'hi ha ocupacions per necessitat habitacional, vol dir que algú falla. Nosaltres volem mirar a veure què és el que falla, no? Si és l'afectat, que no fa els passos que té que fer i per això no s'acosten als serveis socials i no els hi pot donar aquesta ajuda, diguéssim, no, informació o hi ha alguna cosa pues, que potser no funciona bé. I nosaltres pues, anem a parlar a veure què podem millorar, no?, també una miqueta.
Lídia Moreno espera que la reunió també hi sigui present l'alcaldessa Montserrat Candini, tal i com ja ha fet en d'altres trobades. I ara marxem fins a Tordera, perquè allà l'Ajuntament ha arribat a un acord amb Bankia per la cessió de 7 pisos socials. El procés de multes a les entitats bancàries amb pisos buits dona, per tant, els primers fruits. Bankia ja s'ha compromès a Tordera a cedir aquests 7 pisos de lloguer social. Des d'allà ens ho explica Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
Bon dia. El consistori posa, per exemple, Bankia, amb qui diu que havien intentat contactar en diverses ocasions i que havia estat pràcticament impossible. Ara fa una setmana que han arribat a un acord i d'aquí a pocs dies l'Ajuntament ja disposarà de 7 pisos d'aquesta entitat per posar a lloguer social. El regidor Josep Llorenç creu que ha estat un encert trobar una estratègia compartida amb la Generalitat, ja que la força d'una administració superior dona més impuls a l'Ajuntament a l'hora de poder negociar pels pisos buits.
Però el fet de tenir una administració superior, que per tant té molta més força que nosaltres, i que quan imposa multes a un gran tenidor no les imposa només pels pisos concrets de Tordera, sinó que les imposa a nivell de Catalunya, doncs la força que això té també ens ajuda, evidentment, a que els resultats siguin millors.
A Tordera hi hauria a dia d'avui entre 300 i 400 habitatges buits. Des del govern local apunten que per la demanda que hi ha, amb una cinquantena de pisos podrien resoldre en un 90% la situació de les problemàtiques reals d'habitatge al nostre municipi.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Una i cinc minuts, l'Associació Turística de Calella, l'ATC, ha demanat al govern municipal que activi un nou procés d'adjudicació de guinguetes pel 2017 i especialment per cobrir la falta de serveis que hi haurà aquest estiu a Garbí. Aposten per un model d'establiment diferenciat dels que s'estrenaran aquest mes de juny, que són més petits i amb més oferta, amb l'oferta més restringida, per així no crear greuges comparatius amb els arrendataris que les explotaran. Però el sector privat recalca que, per lògica empresarial i atenent els tempos de l'administració, aquest procés caldria obrir-lo quan abans millor i no esperar fer balanç d'aquesta temporada, com s'ha defensat des de l'executiu de Montserrat Candini. Escoltem Isabel Mayol, presidenta de l'ATC.
En veu de l'Associació Turística, el que demanaria és que s'agilitzés el màxim possible. No esperem massa, ni esperem a veure el resultat d'aquest any, sinó que es pugui posar en marxa ja de cara probablement la Setmana Santa, que caurà més tard que aquest any, de l'any 2017. El que es vol muntar un negoci de cara al turisme té que fer les seves previsions econòmiques també. Aleshores, jo penso que tot el que s'agafa en el darrer moment és massa tard.
Aquesta és una de les recomanacions que l'ATC va traslladar al govern municipal en una reunió mantinguda aquest dilluns i a la que també va proposar l'obertura d'un mòdul de serveis de begudes a la platja de Garbí. Aquest és el tram de platja que ha quedat més descobert perquè només s'obrirà una guingueta. Mayol ha dit que l'executiu ha assumit el seu plantejament.
Aquest mòdul havia d'estar entre el que és el lloc de l'ATC, que és de l'agència turística, de fet, que està en l'antiga guingueta número 2, que es manté, i el far, o sigui, allà on comença el túnel. Perquè veiem que aquella zona quedava totalment buida de serveis i aquests serveis feien falta també tant com a càmping com a clients de tots els hotels de la zona Riera Far.
En cas de tirar-se endavant la proposta, caldria fer-ne una concessió pública, tal com ha apuntat Mayol en la reunió de dilluns. Es va acordar la col·locació de 4 sanitaris químics a Garbí, dotats amb canviadors de bolquers i accessibles, a més de 4 pistes de vòlei platja i una passera de fusta fins al bot de l'aigua que s'instal·larà al costat de la nova caseta de socorrisme. A més, en previsió d'una major concurrència de visitants, turistes i passejants al tram de la platja Gran, on s'hi concentraran 3 de les 4 guinguetes noves, l'ATC ha reclamat reforçar la il·luminació al passeig Manuel Puigvert. Serà zona de pas obligat per accedir a la principal oferta de bars i restaurants sobre la sorra i a la fresca, i per això han traslladat la petició als responsables de les àrees de serveis públics i també de territori.
La veritat és que es fa molt fosc. Senzillament es tracta d'un canvi de bombeta, vull dir, no fa falta grans inversions. Hi ha zones que queden negres, o sigui, la llum cau verticalment i entre il·luminària i il·luminària hi ha un espai fosc. O sigui, tu tens a 3 metres una persona i no saps qui és. No li veus la cara fins que no la tens pràcticament a davant. Jo pensem que és un tema per posar sobre la taula.
Quant a l'oferta que faran les noves guinguetes de platja, Mayol ha insistit que, tot i que l'explotació estigui en mans d'empresaris hotelers, no serà únicament adreçada a turistes i visitants. La presidenta de l'Associació Turística ha argumentat que la clientela local serà igualment prioritària pels guinguetaires, tenint en compte que podran obrir durant tot l'any i no només durant la temporada turística.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Enguany, el procés participatiu del pressupost 2016 contempla 190.000 euros que es destinaran a accions proposades i votades per la pròpia ciutadania. L'Ajuntament proposarà que la ciutadania esculli entre millorar el Parc del Mau o bé el passeig Manuel Puigvert, amb dos des del punt de vista paisatgístic i ambiental. 10.000 euros es destinaran a joventut, tal com ja es va fent en els darrers anys, i seran els propis joves que podran presentar iniciatives i votar-les en assemblea. La resta, 180.000 euros, es divideixen en dues parts iguals i no hi ha cap altra part destinada exclusivament a instal·lacions esportives com l'any passat. Aquesta és la principal novetat del procés participatiu respecte al sistema de votació de l'any passat. El regidor de Participació Ciutadana, Marc Buch, ens ha explicat que 90.000 euros es destinaran a finançar un dels dos projectes de ciutat proposats directament per l'Ajuntament. Ell mateix ha avançat què és el que proposa el consistori.
Per una banda, doncs, seria el Parc del Mau, seria una intervenció d'adequació i de restauració i millora del Parc del Mau, sobretot doncs, la zona més ornamental, i per altra banda, seria una intervenció també de caire paisatgístic, diguéssim, del passeig Manuel Puigvert, sobretot, perquè ens entenguem, seria doncs, l'entorn de, més tocant a la via, tot el que seria la jardineria. A més, doncs, també intentaríem reordenar una mica l'espai intentant doncs, definir una zona de carril bici, bé, seria una mica l'entorn aquest d'una mica de reordenació, però sobretot encarat doncs, amb la millora dels espais verds.
L'Ajuntament iniciarà una campanya d'informació, en aquest cas també per explicar com s'han de fer les propostes ciutadanes, però Marbuc ja ha avançat que caldrà preparar una petita memòria explicativa i entrar una instància a l'Ajuntament. Llavors, els serveis tècnics municipals valoraran la proposta que la podrà explicar directament la persona que l'hagi fet. Si no és viable, tal i com es presenta el ciutadà, el compromís és treballar-hi i donar-li la volta suficient per fer-ho factible. Marbuc també ha comentat que els dos espais que parlàvem abans són emblemàtics per la ciutat, el passeig Manuel Puigvert i el Parc del Mau, i tots dos requereixen una millora. Al Parc del Mau es faria una primera fase de millora de la part més baixa de la zona, és a dir, la part del laberint, la bassa de les Oques i fins la font dels Lleons. Al passeig Manuel Puigvert el canvi principal seria reformar els parterres a tocar de la via del tren i reordenar la circulació de caminants i ciclistes. La resta de diners destinats al procés participatiu, 90.000 seran per finançar projectes proposats directament per la ciutadania sense limitar-los en cap àmbit concret, però sempre amb una visió que sigui de ciutat.
Tots els ciutadans de Calella majors de 16 anys podran proposar doncs, qualsevol projecte d'inversions que ells creguin doncs, necessari i adequat. L'important és que la població entengui que aquests projectes han de tenir una visió global, és a dir, han de ser projectes que tinguin sentit de ciutat i que siguin aprofitables per tota la ciutadania.
La previsió municipal és que el mes que ve, el mes de maig, la ciutadania ja pugui començar a presentar propostes al procés participatiu. Les votacions es farien al setembre, aprofitant el moviment social que generen la fira i la festa major. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, ha dit a Ràdio Calella que no hi ha una alerta especial sobre la circulació de bitllets de 20 euros falsos per la ciutat. Torrent ha recordat que fa un mes i mig la policia local ja va detenir dues persones que presumptament havien passat en un interval de temps molt curt tres bitllets falsos pels comerços de la ciutat. La detenció, recorda Torrent, es va produir i es va poder fer gràcies a la col·laboració, en aquest cas, dels comerciants.
La policia local va detenir, gràcies a l'alerta dels comerciants que havien entrat tres bitllets falsos en molt poc temps, i es va detenir a dos individus que van quedar a disposició judicial, que portaven, havien vingut de fora i portaven algun bitllet més, però això va ser un episodi de, ja dic, un mes i mig, o potser dos, i des de llavors jo no he tingut constància de que hi hagués hagut cap més incident.
Albert Torrent creu que qualsevol persona està obligada a posar en coneixement de la policia i denunciar si rep un bitllet fals, ja que això farà que es pugui aturar la circulació d'aquests papers fraudulents.
Home, jo crec que tothom que és víctima d'un delicte hauria de tenir l'obligació de denunciar-ho, més que res, perquè la teva denúncia no evitarà que tu t'hagin fet un frau, però pots evitar el d'un altre. Jo crec que, mirat des d'aquest punt de vista, tens l'obligació de fer-ho saber en els cossos de seguretat.
Canviem de tema, ja estan en marxa les obres de remodelació de l'entorn del mercat municipal que tenen per objectiu integrar el sector a la zona peatonal del carrer Sant Joan a un sol nivell i així facilitar l'accés a l'equipament comercial. S'actuarà a Sant Joan, a la plaça del Rei i al voral paral·lel a Sant Jaume, a la carretera nacional 2. El projecte contempla el trasllat de la zona de càrrega i descàrrega de davant de l'edifici al pàrquing del mercat, que s'asfaltarà i es pintarà de nou de manera coordinada. Les obres tindran una durada aproximada d'un mes i mig i compten amb un pressupost de 100.000 euros. S'aprofitarà també per renovar la xarxa d'aigua i sanejament de tot l'entorn. L'Ajuntament de Calella i el Tecnocampus Mataró Maresme han reforçat la seva col·laboració per completar les activitats educatives del Museu del Turisme. Un dels objectius d'aquest museu és esdevenir un centre d'aprenentatge i reflexió. Segons informa el consistori, es vol convertir en referent en el món de l'educació turística, i mostra d'això són les visites concertades com les del passat mes de febrer, amb un grup d'estudiants del grau de turisme de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi. Ara, amb la incorporació d'activitats organitzades conjuntament amb el Tecnocampus, el Mutur podrà ampliar la seva oferta educativa. El gener del 2014, recordem-ho, Calella i Mataró ja signaven un acord en el qual destacaven les col·laboracions amb el Tecnocampus en activitats de formació acadèmica, pràctica i també investigació científica en els camps del turisme.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El Partit Popular del Maresme ha demanat l'expulsió del regidor Òscar Berman i planeja un nou projecte a Palafolls. Des de Palafolls ens amplia aquesta informació Jordi Prats-Savalls.
El president del Partit Popular al Maresme, Diego Sánchez, ha demanat públicament a través del diari El Punt l'expulsió del regidor popular de Palafolls, Òscar Berman. Sánchez creu que el palafollenc va a la deriva amb les seves declaracions públiques i que ha traspassat totes les línies vermelles. El responsable comarcal exigeix a la provincial que resolgui l'expedient obert arran de les polèmiques declaracions de Berman sobre Ada Colau i que s'acabi expulsant el regidor palafollenc. I és que des de fa uns mesos el regidor s'està esplaiant a través d'Alerta Digital. Des d'on ha defensat, el franquisme ha demanat la derogació de la llei de la violència de gènere, ha carregat contra Albiol, Rajoy i d'altres mandataris del Partit Popular, un partit que ell mateix ha qualificat de sinònim de corrupció. El president comarcal assegura que Berman busca l'expulsió del partit per presentar-se com a màrtir i víctima del partit, però no es pot permetre que el palafollenc representi a Palafolls els valors i el projecte del Partit Popular. En aquest sentit, Sánchez ja ha assegurat que un cop fora del partit començarà un procés per crear un nou projecte popular a Palafolls que no tingui res a veure amb l'actual. Ara com ara, Berman és a més responsable de relacions institucionals del PP del Maresme i la també palafollenca Ruth Artime, propera a Berman, és secretària de Polítiques de Joventut Comarcal.
Gràcies, Jordi. I ara us expliquem que les biblioteques del Maresme presenten la guia de recursos del 2016, convidant a passejar per la comarca, tot descobrint el seu patrimoni literari. Hem de dir que s'ha editat en format paper i també en versió digital, que és accessible de forma gratuïta. La guia en paper incorpora un codi QR que enllaça a un vídeo de cada ruta proposada que permet fer un primer tast de l'experiència. La guia 25 literarutes pel Maresme inclou la geolocalització de cada punt del recorregut acompanyada de fragments de les obres descrites, així com una fitxa de cada biblioteca. Es presentarà amb motiu de la Diada de Sant Jordi i es distribuirà també de forma gratuïta.
L'Espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'Espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
Haro, de Flàvia Company.
L'Espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
Flàvia Company proposa Una altra vida possible a Haro, un llibre d'aprenentatge que farà que després de llegir-lo vegis la teva vida d'una altra manera. Mai no tiris contra ningú, mai no tiris per seduir a ningú, mai no tiris per ser més que ningú, mai no tiris per demostrar-te res a tu mateixa. El tiramarc és un estat que es pot compartir. Aquestes són les paraules que acompanyen la Haru des de la seva entrada al dojo, on aprendrà l'art del tir a marc, fins al camí vital que li farà qüestionar-ho tot, arriscant-ho tot i perdent-ho tot, per rebre-ho tot. Haru és una història que a través del viatge interior d'una jove tracta de transmetre la filosofia de la vida. És una novel·la sobre l'acceptació i el desinterès, un llibre diferent sobre l'amor, la vida i la mort. Haru és també una novel·la plena de frases per reflexionar, que parlen de les relacions humanes, la supèrbia, les inseguretats, la paciència, el respecte, tot el que ens envolta dia a dia i amb el que hem de conviure. Mar Arenaza, de la llibreria La Llopa.
Bé, us volia parlar del llibre Haru, de Flàvia Company, publicat per Catedral, que és un nou segell en llengua catalana que ha sortit aquest any. I és un llibre molt interessant, molt ben escrit, que parla de la història d'aquesta noia que es diu Haru, des dels 15 anys fins que ja és gran, i de totes les seves vicissituds, del seu aprenentatge vital, i amb una gran profunditat i amb molt d'estima, no?, envers, doncs, de la vida i sempre a partir doncs, d'aquest concepte oriental, no?, de fluir, de ser un amb tot, i que és un llibre que realment us recomano.
Flàvia Company, escriptora, periodista i traductora de 52 anys, establerta a Catalunya des de fa 40, ha treballat de crítica literària, professora de tallers literaris i presentadora. Però en la seva vida professional destaca com a escriptora de contes, prosa poètica i novel·la. També és professora d'universitat.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Muntaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Déu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. La Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en tro. Dit i fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Muntaner treia foc pels queixals tot cridant:
"Què heu fet, bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!"
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
I de seguida arriben els esports en Badó i Xart.
Avui dimecres parlem d'handbol. Amb la derrota d'aquesta darrera jornada a la complicada pista del Garbí de Palafrugell, l'Unió Esportiva Handbol Calella ha trencat una ratxa de 4 jornades sense perdre, 3 victòries i un empat. Amb el clar objectiu de retrobar-se amb la victòria, els de Salva Puig ja preparen el proper partit contra l'OAR Gràcia de Sabadell. Els vallesans són tercers per la cua amb 14 punts. Els carallencs es mantenen en una còmoda novena posició, a 7 punts dels llocs de descens. Aquest partit entre maresmencs i vallesans es jugarà el proper dissabte a partir de les 4 de la tarda al pavelló municipal calallenc.
Gràcies, Badó, i ara el temps.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
De mica en mica la situació meteorològica vol anar canviant. Al llarg del dia d'avui veurem com la nuvolositat es va fent cada cop més abundant amb el pas de les hores, sobretot al llarg d'aquesta tarda. De moment avui sembla que sense precipitacions, però demà, sobretot a primeres hores del dia, sí que podem tenir alguns xàfecs de caire tempestuós aquí a la comarca, ho haurem d'anar seguint. De moment avui, com dèiem, nuvolositat que anirà en augment, sense pluges i amb unes temperatures que baixen una mica respecte a les d'ahir, sobretot durant les hores centrals del dia. Aquesta passada nit han pujat les mínimes, perquè hem tingut una nit i una matinada, sobretot, amb alguns núvols més, però avui les màximes, com deien, quedaran entre 2 i 3 graus per sota de les que varen tenir ahir, ambient fresquet i agradable a les hores centrals de la jornada. Els vents seran fluixos, bufaran de mar cap a terra, com molt moderats aquesta tarda, aquest vent de llevant, la situació marítima aquest matí, mar això, la tarda en maró a tota la costa maresmenca. El que dèiem, demà ens passarà una petita pertorbació, això passarà durant la matinada, a primeres hores del matí, i serà en aquest moment del dia quan s'esperen precipitacions localment de caràcter tempestuós que poden ser d'intensitat forta i abundants, poden superar els 20 litres per metre quadrat de pluja acumulada. A banda d'això, ja cap a mig matí, migdia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i sense descartar encara algun ruixat puntual, les precipitacions seran molt més irregulars i durant la tarda, de mica en mica, el sol s'ha d'anar imposant, amb vents que seran fluixos i variables al llarg del dia de demà i amb unes temperatures que baixaran una miqueta més, tant màximes com mínimes. Demà passat, divendres, tindrem un matí força solellat, creiem, durant la tarda aparició de nuvolades que poden deixar alguns xàfecs, i el mateix esperem pel cap de setmana, el dia de Sant Jordi i dissabte. Després d'un matí de sol, durant la tarda tindrem xàfecs i tempestes, i diumenge tornaran les precipitacions.
Amb la previsió del temps, posem punt i final a l'info migdia d'avui dimecres. A partir d'ara, la informació, com sempre, continua als butlletins horaris i també a l'info vespre, presentat per Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat i calellatv.cat. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.